Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya, t'ofereix aquest espai.
Són les 5 de la tarda, 7 minuts, ens atem a aquesta segona hora del programa i ho fem parlant d'aquest front comú del que ens assabentàvem ahir, d'Alemanya i França, per rellançar l'economia europea i plantar cara a la crisi pel coronavirus. La cancellera Angela Merkel i el president francès Emmanuel Macron proposen la creació d'un fons de 500.000 milions d'euros que funcionaria a través de transferències i que aniria destinat als països més afectats per la pandèmia. Merkel té clar que aquesta és l'única via possible.
Tots dos estem convençuts que la resposta és que Europa ha d'actuar conjuntament. L'actuació en solitari dels Estats-nació no té futur. A Alemanya només li anirà bé si a Europa li va bé.
De moment, la Comissió Europea ha rebut la iniciativa amb bons ulls i caldrà veure si hi ha acord ara amb la resta de països, concretament amb els 27. Saludem a aquesta hora el catedràtic d'Economia i professor de la Universitat de Colúmbia, el professor Xavier Sala i Martín. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Com anem?
Molt bé. Aquí, de moment, encara confinat.
Encara confinats.
Sí, sí. Jo confinat. La resta, surto quan es pot sortir, però encara treballant des de casa. D'altres ja van acostant-se, en aquest cas, a la ràdio. El senyor Marcelí també segueix confinat.
Sí.
Per tant, som dos confinats. Vostè confinat o semiconfinat?
També confinat. Nosaltres hem fet les classes online, ara ja hem acabat les classes, ja hem acabat els exàmens, ja comença les vacances d'estiu.
Ara ja?
Sí, ara ja un dia d'aquests hagués estat la graduació. Saps allò que es posen els barrets i que els llencen a l'aire i tot això? Ara ja un dia d'aquests. Sí.
I quan llencen els barrets a l'aire, el troben el seu o han d'improvisar i agafar el primer que troben?
Sí.
Jo quan em vaig graduar no el vaig llançar, per si de cas.
És que sempre m'he preguntat això. Clar, llences el barret i dius, ara busca'l, on ha anat a parar el barret.
És perillós, perquè són punxeguts, vull dir que més d'un deu perdre l'ull. Els tiren amunt i després cauen.
Són uns
cartrons grossos, vull dir, forts. Sí. Perillós.
Encara el guarda, el barret, o no?
Sí, guardo tot l'uniforme de la meva graduació. La meva graduació, el color meu era rosa fúcsia, tota la túnica aquesta. Rosa fúcsia i el barret negre.
Cada fornada va amb un color diferent o sempre és el mateix?
No. Cada escola. Cada escola.
Va per escoles, el color?
Cada universitat.
Sí.
I dins de la universitat hi han categories, a la meva universitat els que acabaven la carrera, diguem, anaven de negres, els que acabaven els màsters i tal anaven com blaus, i els doctors, que em vaig graduar de doctorat, diguem, anàvem rosa fúcsia.
Doncs miri, tot això que sabem que no sabíem. Per cert, diumenge, TV3, el No pot ser del Jordi Basté va fer un programa on va anar amb una classe, perdoni que em desviï del tema un moment, va anar amb una classe, concretament a Harvard, i feien la classe amb tot d'alumnes, allò que algunes vegades hem parlat amb vostè, amb tot d'alumnes que estaven a diferents punts del món fent la classe, i el professor estava al mig com en un estudi de televisió. No sé si això, diguéssim que és el que apuntàvem algunes vegades, que passa per aquí el futur, el fer classes amb una mena de plató de televisió i tenir els alumnes a diferents punts del planeta.
Sí, aquesta és una de les modalitats. No he parlat amb el Jordi, però em sembla que això era la classe d'una escola de negocis. Les escoles de negocis sabeu que tenen molts programes de professionals que estan treballant, que volen aprendre de negocis. Però clar, no poden anar un any o dos anys a la universitat, perquè ara ja són directors generals i tenen posicions importants dins de les empreses, però veuen que necessiten aprendre més. I aleshores el que fan són cursos per executius, que molt sovint els executius ho fan des de la seva pròpia empresa, i un divendres, o divendres i dissabte, o dissabte i diumenge. I ho fan, i com que no poden tots venir cap a Nova York o cap a Harvard, cap a Boston, doncs ho fan cadascú des de casa seva, i les aules són això, una gran, com un gran IMAX, com una pantalla així rodona, on cada estudiant se li veu una cara, com si fos una classe. Les classes també són així rodones. Les classes són, el professor està baix, i després hi ha com un teatre, o els estudiants estan al teatre, però diguem, com cada vegada més amunt, no? com diferents escalons, cada vegada més amunt. Doncs en lloc de ser així amb estudiants reals, doncs han tret tots els seients, han posat la pantalla així... diguem, còncava.
Sí, exacte, en forma còncava.
I llavors es veuen les fotos d'estudiants i es van interaccionant i el professor està a l'aula i tots els altres estan o bé a casa seva o bé a la seva empresa i tal. I ara això s'ha reproduït de manera patatera perquè el professor no pot estar a la universitat i per tant tots els que hem hagut de donar classes ho reproduïm però des de casa, no? En lloc d'estar el professor a l'aula i tenir una pantalla gegant, doncs tenim la pantalla de l'ordinador, els estudiants tots en petitet, i fer-ho des de casa. No sé si l'any que ve estarem més preparats i a partir de setembre tindrem tecnologia superior, però, clar, com que això ens ha agafat per sorpresa, doncs hem hagut d'adaptar-nos amb els ordinadors portàtils que tots tenim, diguem, per treballar.
Sí, hi ha hagut molts aprovats, professor?
Home, més de lo normal. Més de lo normal. Jo crec que hem sigut... nosaltres hi ha hagut grans debats entre els professors perquè, clar, les condicions amb les quals els estudiants estaven estudiant no eren les idònies. La situació psicològica dels estudiants no era normal, no? Haver d'estar confinats, tancats, alguns han tingut pares que se'ls havien mort i per tant hem decidit que havíem de ser més generosos perquè tot això ha sigut sorpresa i tampoc se les podia encarregar als alumnes pel fet de que no hi havia, diguem, pel fet de que no els hi hem pogut oferir les condicions òptimes per estudiar, no? Però, clar, tonades tampoc no era culpa nostra.
Llavors... Aquí el problema és que si passes de curs i no has aprovat, diguéssim, no vas amb les matèries consolidades, patiràs en el següent curs.
Sí, exacte. Però que jo crec que és millor això que no pas no deixar passar algú o suspendre algú perquè tu no saps el que ha passat, aquest noi ha estat confinat en un barri, diguem, una casa superpetita sense condicions en un barri de Chicago, i com que tu no ho saps, doncs dius, mira, aquest noi no en sap prou i per tant el suspenc. Hi ha molt risc, no sabem. Clar, nosaltres tenim estudiants de tot el món, no sabem on estava la gent. I jo crec que és bo, diguem, en aquestes situacions és bo el benefici del dubte pels estudiants. Si un estudiant dolent passa, diguem, a la llarga ja es veurà i ja tornarà, ja el caçaràs, diguem, no? Si en canvi la possibilitat de castigar un estudiant bo que ha tingut unes circumstàncies adverses, jo crec que és gairebé irreversible, no?
Bueno, anem al tema que ens ocupa avui, que és aquests 500.000 milions d'euros en transferències. De què estem parlant exactament? És una fórmula nova aquesta? És una fórmula és una fórmula nova.
Sí. Bueno, una fórmula nova per la Unió Europea, eh? A veure, d'entrada, deixa'm dir que això és una proposta que ahir a la tarda es van treure de la màniga Merkel i Macron, i per tant és una proposta. Les propostes, com ja sabeu, a Europa, les coses aquestes sempre s'han d'aprovar per unanimitat, i per tant haurem d'esperar a veure què diu tots els altres 27 o els altres 25, i per tant diguem, podem analitzar, però no és una cosa definitiva, no? A veure, hi ha tres aspectes importants d'aquesta proposta. Primera, la proposta, fins ara hi havia com dos grups de països, uns que eren al sud, que bàsicament eren Itàlia, Espanya, Portugal i França, que demanaven que els països que la Unió Europea, que el grup ajudés en els països del sud, però que es fes de manera que fos un regal, no un crèdit, no un crèdit en condicions favorables, és a dir, un rescat, crèdit en condicions favorables, el que ens deia el Guindos, recordeu que deia no és un rescat, és un crèdit en condicions favorables. Què volia dir crèdit en condicions favorables? Doncs que primer deixen els calés i després en els propers 5-10 anys, o el que digui el contracte el MOU, recordeu, el Memorandum of Understanding, doncs que el que digui, doncs mira, hauràs de fer això, hauràs de fer allò altre, hauràs de pagar això, hauràs de reduir el dèficit el primer any amb això, el segon amb això, no? És a dir, ells et posen condicions d'anar retornant els calés. Aquí el que demanava el Sánchez i la gent del sud és regal, no s'ha de tornar res. Aquest és el primer punt. Segon punt, el que demanaven els del sud era que aquests diners d'on surten? Doncs podien sortir de tres llocs. Una, que els imprimís els diners al Banc Central Europeu, el que aquí algunes vegades hem anomenat l'helicòpter, el Banc Central Europeu imprimeix diners i va amb un helicòpter i els va llançant pel carrer i la gent que els vagi agafant. L'altra seria que cada país demani prestat, que Europa fa d'intermediari, però cada país demana prestat i, per tant, cada país ha de tornar als calés, que és el que va passar amb el rescat del 2012. I la tercera opció era que els diners els posessin entre tots, és a dir, que Europa demanés un crèdit, el donés una part a Espanya, però que qui tornés als calés fos Europa, no Espanya.
Que això, això era el coronabons, no?
Això era coronabons o la mutualització del deute o els eurobons, tenim els noms, però bàsicament qui demana prestat és el govern europeu, per entendre'ns. Per fer un símil, això es pot fer un símil amb Estats Units. A Louisiana hi ha l'huracan Katrina, llavors per quan se l'ha d'ajudar, llavors se pot ajudar el govern americà, el Trump, el govern central, el Washington, li pot donar calés a Nova Orleans i diu, me'ls has de tornar. O se li diu, escolta'm, els Estats Units paguen, els 50 estats paguen, i per tant ja ho tornarem entre tots. És a dir, el Trump demana prestat en els mercats internacionals, li dona els calés a Nova Orleans, i el qui tornarà els calés és els Estats Units, és a dir, els 50 estats. Doncs aquí, fins ara, això no havia passat. Els països del nord suposaven a què l'ajuda fos en forma de regal, volien que fos en forma de crèdit, i volien que qui tornés els calés fossin els països cada un, diguem, com el rescat del 2012. Ja sabem que vosaltres no podeu anar als mercats internacionals perquè llavors sortirà la prima de risc i haureu de pagar uns tipus d'interès massa alts, ja ho demanem entre tots, però després ens ho heu de tornar a nosaltres, igual que el 2012. Això és el que volia el nord. I el tercer punt de disbauxa era, de no acord, era la quantitat. Els del sud demanaven 2 bilions, que és més o menys el que van aprovar el govern dels Estats Units de seguida, o el Senat nord-americà de seguida, i el Congrés nord-americà de seguida. Doncs aquí volien més o menys 2.000 milions a repartir entre els països que més afectats, que eren bàsicament Espanya i Itàlia. Estem d'acord?
Sí, senyor.
Doncs bé, el que diuen aquest acord d'ahir és 2.000 milions no, 2 bilions no, 500.000 milions. És a dir, una quarta part del que volien els espanyols, o els espanyols europeus, els del sud. Segona, regal sí. I tercera, ho pagarà Europa. I la proposta és que seria possible fer més ajudes, ja, a partir dels 500.000, es podrien fer ajudes fins a arribar a 2.000 milions, però aleshores sí que cada país seria responsable. És a dir, que si Espanya vol demanar més calés, podrà demanar, però aleshores haurà de tornar a Espanya i haurà de satisfer les condicions. Insisteixo, això és el que proposa França, que França, diguem, França i Alemanya, França ha canviat de grup, la setmana passada o fa dos dies estava amb els italians i els espanyols, i ara, surt del grup. Alemanya estava amb els països del nord i també surt del grup, els dos s'han posat al mig, però clar, ara han de tots, entre tots, convèncer els uns i els altres. Hauran de començar els espanyols a dir no, 2 bilions no us donarem, us donarem menys, si voleu demanar prestat la resta nosaltres us concedim el crèdit, però aleshores haureu de pagar les condicions favorables. I en els del nord els hauran de dir, a veure, vosaltres ara posarem calés aquí entre tots per ajudar els espanyols, espanyols, italians i els que hagin patit la crisi.
I francesos. I 500.000 milions donen per què donen?
Home,
perquè clar, si aquí es demanaven 2 bilions i es donen 500.000 milions, la pregunta és a què toca, no?
Depèn de la profunditat de la crisi. Això encara no ho sabem, com que no sabem quan s'acabarà el virus o quan desapareixerà el virus o quan deixarà de ser mortal perquè hem trobat algun tipus de tractament o quan deixarà d'infectar perquè tenim algun tipus de vacuna. Com que no ho sabem, doncs això pot durar uns mesos, uns anys, molts anys, pocs anys. Quan més duri, i més hem de repetir els confinaments que hem vist fins ara, doncs més catastròfica serà la situació. I més quedarà la nostra memòria. Jo crec que ara, si ara s'acabés, jo crec que aquest estiu el turisme seguiria gairebé mort, el turisme internacional, no perquè estigui prohibit, sinó perquè la gent tindrà por. La gent tindrà por a partir d'ara de qualsevol altre tipus de pandèmia o d'epidèmia, tindrà por de pujar als avions perquè no sabem què passa amb els filtres d'aire, tindrà por d'apropar-se a altra gent i, per tant, els restaurants patiran, i tot això que ens queda a la memòria, de la mateixa manera que va desaparèixer el Bin Laden l'11 de setembre, va fotre un atemptat i va desaparèixer a les muntanyes i mai més vam saber d'ell, la por del Bin Laden i del terrorisme ens ha quedat durant 20 anys, ja fa 20 anys de l'11 de setembre, o l'any que ve farà 20 anys, i en canvi la por i la seguretat als aeroports i tot això ha seguit. Jo crec que amb el virus passarà igual i, per tant, hi haurà sectors de l'economia que seguiran patint encara que tot això s'acabi. N'hi haurà altres que ressuscitaran de seguida. Tot està per veure.
Professor, anem cap a una desglobalització? Li pregunto perquè la proposta franco-alemanya parla també d'enfortir la sobirania sanitària a Europa, d'accelerar la transició ecològica i digital i de la necessitat d'incrementar la sobirania econòmica i industrial de la Unió Europea. Diuen que cal detectar sector per sector on estan les debilitats de la Unió i adoptar una estratègia per saber quines són les dependències de cada país. És a dir, li torno a repreguntar, no? Si això vol dir que ja no es vol dependre tant, per exemple, de la Xina i anem cap a aquesta desglobalització, i si és possible.
Exactament. Jo crec que anem, està claríssim. A veure, el procés de... No de desglobalització. La desglobalització voldria dir autarquia. Cada país ho fa tot. Nosaltres hauríem de fer les nostres pròpies mascaretes, el nostre propi menjar, els nostres propis texans, els nostres propis ordinadors, els nostres telèfons mòbils. Tot això seria catastròfic perquè no som prou bons per fer tot això, no? Si cada país ho hagués de fer, això seria un desastre. La divisió del treball internacional ha estat una cosa molt bona que ha vingut amb la globalització i, per tant, trencar tot això... seria un desastre. Però el que sí que veiem és que aquesta globalització que va emergir després de la caiguda del mur de Berlín, en un sol món global on els productes es produïen a tot arreu, per fer un telèfon o per fer un cotxe, doncs un cotxe té unes 300.000 components, doncs es produeix a 60 països diferents. Cada país fa un petit trosset, un fa el plàstic de no sé què, l'altre fa la goma, l'altre fa... I entre tots ho fem tot i les components, les peces van passant d'un país a l'altre. Molta d'aquesta indústria estava centrada a primer a la Xina i després a altres països asiàtics, a Malàisia, a Tailàndia, Vietnam, etc, etc. I el que, diguem, els darrers anys ja havíem vist la desconfiança que això causava entre, sobretot, nord-americans i xinesos, els americans acusant els xinesos de robar la propietat intel·lectual, d'enviar estudiants a les nostres universitats per després ells se n'anaven cap allà amb els secrets de la ciència i ho feien allà i ho copiaven, o convidaven a que Google muntés un Google americà a la Xina i un cop el tenien, doncs feien fora Google i s'ho quedaven ells i tenien un Google que podrien controlar ells. Doncs tot això ha anat creant desconfiança, que ja existia. L'aparició del Trump va agreujar les coses. El Trump, recordeu, va guanyar les eleccions dient que tots els problemes d'Amèrica eren culpa dels mexicans i dels xinesos, que ho produïen tot més barat i els americans no podien competir. I tot això ara amb el virus s'accelera. Tots hem vist que, escolta'm, és que depenem totalment dels xinesos. No tenim mascaretes, només en tenen els xinesos. No tenim respiradors, només en tenen els xinesos. El líquid aquest de les mans només ho tenen els xinesos. Les vacunes ho tenen els xinesos, les medicines ho tenen els xinesos, tot ho tenen els xinesos. Fins i tot quan van tancar, recordeu, el mes de gener, quan van tancar Wuhan, va haver de tancar la fàbrica de Martorell d'automòbils perquè no tenien les peces.
Ho recordo.
És a dir, exacte, la dependència de la Xina és tan gran que això ha creat un recel, no? I per tant, el món jo crec que es anirà dividint en dos, potser no desglobalitzar, però sí desacoplar, que estàvem tots molt acoplats, es desacoplarà i jo crec que es crearan, o s'estan ja creant, doncs, dues òrbites, de la mateixa manera que abans hi havia l'òrbita soviètica i l'òrbita americana o occidental, doncs ara hi haurà l'òrbita occidental i l'òrbita xinesa, en la qual hi haurà tots els països asiàtics, però això vol dir que molta de la indústria es repatriarà. es repetiria de cap a Europa, es repetiria cap als Estats Units, i això vol dir grans oportunitats per les empreses i els empresaris i els emprenedors que estiguin atents, però, i ara responc a la pregunta, diguem, els governs europeus diuen, escolta'm, aquesta és la nostra oportunitat. Hem d'ajudar a les empreses grosses, importants, productives, el que ells diuen els campions nacionals, els hem de poder subsidiar, ajudar, perquè puguin competir a nivell global. De manera que alguna de la indústria aeronàutica torni, que havia perdut Boeing, havien perdut Airbus en contra de Boeing, doncs torni cap a Europa, a la indústria automobilística, la indústria de l'aviació. Una de les curiositats d'ahir mateix és que el Macron va fer un discurs molt ecològic, va dir, escolta'm, aquí hem de tornar l'agenda verda i la biodiversitat i contra el canvi climàtic i tal, i per això hem de subsidiar Air France. I dius, hòstia, però si Air France, si els avions contaminen molt, no? Però ell va dir, no, és que Air France és la línia que contamina menys de totes. És a dir, s'agafa el discurs aquest ecologista i diu, per tant, nosaltres ajudem a la nostra companyia aèria. Això d'ajudar les companyies aèries fa 2 mesos estava prohibit. Un país que ajudava la seva companyia aèria, els altres països es posaven les mans al cap. Això és competència deslleial, això és impossible, això no va...
Fins i tot, professor, estava prohibit i va portar conseqüències amb una multa subsidiar, que ho van fer diferents països de la Unió Europea, empreses com Airbus.
Exacte. Baralles entre Estats Units
i Europa. Amb un tribunal de la competència, ara no recordo exactament la definició d'aquest tribunal, i va dictaminar que Airbus havia rebut unes ajudes il·legals i les havia de tornar. I se li havien de pagar una indemnització als Estats Units.
Exactament. Doncs tot això jo crec que canviarà. Canviarà. Ara els països diran, escolta'm, està clar que no podem dependre tant de la Xina. Si no haguessin dependut tant de la Xina, haguessin tingut respiradors, haguessin tingut mascaretes, haguessin tingut productes per salvar la vida dels nostres avis, i per culpa d'això no ha passat, i per tant ara ja ens passem pel forro totes aquestes normes, anem a fer-ho nosaltres. Potser no cada país, però sí tot Europa en el seu conjunt. I aquesta és bàsicament la situació.
Econòmicament, professor, és viable? Perquè, clar, aquí, si hi ha empreses que fins ara no tenien ajudes ni rebien subsidis i ara també se les ha d'ajudar, la meva pregunta és d'on sortiran tants diners, perquè, no sé, vostè, per exemple, hem començat la conversa parlant d'aquests 500.000 milions d'euros que no es tornaran. No es tornaran vol dir que la màquina dels diners farà aquests 500.000 milions d'euros, es donaran als països i adiós, muy buenas.
No sabem, no sabem d'on sortiran. Ells diuen
per això
que...
Dic que, clar, són tantes ajudes i tants subsidis que la meva pregunta és, bueno, com es pagarà tot això? O és que hem arribat a un punt que aquí ja no cal tornar segons què, perquè és igual.
No, jo crec que sí, que tornaran d'alguna manera. Gratis no hi ha res, sempre acaba pagant algú.
Sí,
el això... que passa és que aquí passaran dues coses. Una, els contribuents ho sortiran perdent. El que passa que en lloc d'haver-ho de pagar tots els contribuents espanyols, que van haver de pagar la crisi del 2012, que bàsicament tots vam veure les retallades, pujades d'impostos, etc, tot això ho hem vist, doncs en lloc de que ho paguin tots els espanyols, doncs es pagarà entre tots els europeus, i per tant el cost, diguem, fiscal per cada individu a la Unió Europea, doncs serà una mica més petit o una mica més menys costós, i això és el que volia Sánchez. L'altra cosa que passarà és que pagarem els ciutadans també, però com a consumidors. És a dir, com que els europeus som menys eficients a fer moltes d'aquestes coses, doncs els preus seran més alts. La raó per la qual ara tenien telèfons intel·ligents a 200 euros és que els feien en aquests països mà d'obra tan barata, si els hem de fer aquí serà més car. I clar, les mascaretes valen, no sé què, 30 cèntims perquè les fan a la Xina. Si les fem aquí seran més cares. I clar, totes les coses que comencem a fer aquí, és veritat que tindrem més llocs de treball, per tant hi haurà més gent que guanyarà salaris que segurament poden ser de salaris elevats, perquè en general la indústria té salaris més elevats que no pas els serveis, I per tant, salaris més elevats, però també serà veritat que tots els consumidors acabarem pagant preus més elevats. D'alguna manera, els beneficis de la divisió internacional del treball, que eren tenir les coses barates, baratíssimes, no? Roba, que anava, sí. Anaves a la botiga i jo quan anava a comprar roba pel nen, pantalons a 2 euros i 3 euros i coses que si ho haguéssim de fer aquí seria impossible tenir aquests preus, però com que les feien a la Xina i a Tailàndia i a no sé on és, doncs clar, aquests preus desapareixen. I per tant, com a consumidors hi sortirem perdent, com a contribuents hi sortirem perdent, i també hi sortirem perdent d'una altra manera, i és que, i això torno a remetre'm a la frase del Macron i d'Air France, aquí començaran a sortir els típics xoriços de les economies extractives, els que viuen de tenir amics als governs, quan, si de sobte li dones tu al govern europeu capacitat de donar calés a les grans empreses, doncs per què s'estriaran unes empreses i no unes altres? Ahir vam parlar de la teoria, no? La teoria és que mirarem, farem un inventari d'indústries que tenim, agafarem les que són més eficients i ajudarem aquestes que ja són les més eficients. A l'hora de la veritat, què passarà? Doncs que si Air France té poder polític, Air France rebrà ajudes. I si tu ets una empresa d'intel·ligència artificial de Sabadell, no tens poder polític, tu no tindràs ajudes, no? I per tant, el capitalisme dels amiguets que ja tenim en alguns d'aquests països, doncs es veurà agreujat, i per tant això també ens perjudicaran els consumidors, perquè molts d'aquests subsidis seran tirar els calés per la finestra.
Sí, sí, vostè que diu capitalisme d'amiguets, home, aquí, bueno, a Espanya és l'especialitat de la casa, per això li
exacte.
Dic que...
Però Itàlia també i a França sí, sí. També,
o sigui... Sí, li dic perquè, en fi, totes aquestes ajudes d'Europa, després ens posem les mans al camp, com el cas del zero a Andalusia, que, en fi,
exacte.
Això ha quedat com allò que no queda, però, en fi, parlem de milers i milers d'euros. Escolti, exacte. Deixi'm comentar-li un tuit que em va cridar molt l'atenció, un tuit seu, que deia, quan va aparèixer la fotografia digital, l'empresa japonesa Fujifilm va cabrar i es va reinventar. I va passar a produir fàrmacs. El 2014 va inventar Favipiravir, una de les grans esperances per lluitar contra el Covid-19, que està en fase d'assaig clínic en diferents països del món. I el hashtag era adaptación. Adaptació, en aquest cas. Expliqui'm una mica què és el... Perquè Fujifilm encara també fan pel·lícules, encara trobes productes Fujifilm, però quan van determinar o com van fer aquest pas de passar del món de la fotografia al món de la farmàcia?
Sí, això és una història curiosa que expliquem a les facultats d'economia.
És que em va cridar molt l'atenció, ho vaig trobar molt interessant.
Sí. És molt interessant. Molt interessant per diverses raons. Deixem que compari la història de Kodak i Fujifilm. Entre les dues es dividien a l'any 2000 el 90% del mercat mundial de fotografia analògica, diguem, la fotografia de film. La fotografia tradicional bàsicament eren productes químics. La gent no sap que aquell film que compràvem, la pel·lícula, tenia fins a 24 capes de components químics complicats i després, òbviament, tots els químics que es necessitaven per revelar les fotografies. I aquest negoci, el de la química associada a la fotografia, era tan lucratiu que, bàsicament, aquestes empreses tenien un model, que s'anomena el model Gillette. Sabeu? El model Gillette és allò que les empreses de, com es diu això, d'afaitar, de maquinetes d'afaitar,
sí.
Maquinetes, diu, no?
Sí, la maquineta.
El que fan és, et regalen la maquineta perquè el negoci està amb les...
Les
càrregues. La maquineta gairebé és gratis, per 2 euros te la regalen, i per després les càrregues són el 25
caríssimes.
Cada una.
Sí, sí, té tota la raó. Sí.
Doncs això també és el negoci que fan, per exemple, les impressores, la gent de les impressores aquestes de casa. Una impressora val 100 euros, baratíssima, però clar, la tinta val 150. I la tinta l'has d'anar comprant cada 2 mesos, sí, sí. D'anar comprant tinta.
La Montse Lluçà m'està dient per xat que l'estava apuntant això, les impressores, precisament.
Exacte. Sí, que les troba... Això s'anomena el model Gillette. Gillette, perquè això, perquè el primer que s'ho va inventar és la Gillette, que és la que feia això d'afaitar. Doncs bé, les empreses aquestes de fotografia feien més o menys el mateix cap a l'any 2000. Recordeu que hi havia unes càmeres de cartró que gairebé les regalaven, tu anaves de turista i tal, et regalaven, la càmera te la regalaven, per què? Perquè, clar, els calés els fotien ells amb els químics. Doncs bé, això, la part important és que ells feien calés amb el tema químic. El que passa és que l'any 2000 comencen a aparèixer les tecnologies digitals, que, per cert, tecnologia digital, la primera patent de la fotografia digital és de l'any 75 i la té Kodak. O sigui, Kodak es va inventar la fotografia digital i, com que el seu negoci era la química, doncs la van amagar. Van amagar la patent i van dir, escolta'm, aquí que ningú digui res, perquè, clar, si surro digital perdrem calés. Però això no va evitar que la competència comencés a treure càmeres i van començar a sortir Sonys i Canons i les càmeres digitals de fa 20 anys, recordeu, que els hi va destrossar el 90% del negoci. Aleshores, aquí és on les dues companyies, Fuji i Kodak, divideixen, diguem, se separen. Kodak intenta readaptar-se, intenta reinventar-se, és veritat, però pensant que el negoci seguirà sent el mateix. En lloc de fer productes químics per revelar les fotografies de manera tradicional, farem tinta per impressores. I, de fet, van fer a tots els Estats Units, van començar a posar com unes casetes a on tu anaves amb la teva màquina digital i triaves les fotografies, agafaves el disc digital, i imprimies les fotos que volies, i ells guanaven calés amb això. És a dir, va intentar reproduir el model antic diguem, amb la nova tecnologia. Això els hi va durar 4 anys perquè de seguida van sortir les impressores casolanes, com dèiem abans, les Canons i les Epsons i tot això, i la gent es va passar a imprimir les fotos a casa, i després van aparèixer les xarxes socials, Instagram i tot això, i la gent ja ha deixat totalment d'imprimir fotografies. I per tant, Kodak va fer fallida, va acabar fent fallida i va desaparèixer. En canvi, l'estratègia de Fuji va ser diferent. L'estratègia de Fuji va ser: hem de diversificar. Va dir, a veure, hem de fer una auditoria tecnològica. Què és el que sabem fer nosaltres? I després, quines són les necessitats que pot haver-hi al món per les coses que nosaltres sabem fer? I, per exemple, una de les coses que resulta ser, jo no entenc per què, però resulta que molts dels químics que feien servir per la fotografia eren els mateixos de les pantalles LSD, que es feien servir en els ordinadors i a les primeres teles, i per tant es van dedicar a fer pantalles LCD. Una altra cosa que se van adonar és que el que fa que les pel·lícules de fotografia siguin lluents i flexibles és una cosa que és una gelatina que ve del col·làgen. I resulta que el 70% de la pell humana és col·làgen. Per tant, van dir, nosaltres som especialistes, i van crear el Departament de Cosmètics. Ells eren especialistes en imatge, van descobrir que la medicina, una part de la medicina, el càncer, doncs els diagnosis es feien amb fotografies digitals. I ells es van dedicar, van entrar en el mercat de la sanitat amb això, diguem, les fotografies aquestes de rajos X. I també es van adonar, òbviament, que era una empresa química, van començar a desenvolupar, a unir-se, a fer adquisicions, van adquirir Toyota Chemical, etc, etc. Es van ficar en el món de la farmàcia i el resultat és l'aparició del Favipiravir, que sembla que és el nou Remdesivir, és a dir, que és una de les medicines que sembla que en els primers testos dona resultats. No és una vacuna, però és una cosa per arreglar, per reduir la mortalitat. I aquesta era la curiositat que jo ensenyava en el tuit, no? Digo, escolta'm, una empresa de fotografia que s'ha reinventat, ha sabut diversificar en diferents àmbits de la seva existència i ha acabat, podria acabar sent un dels herois de l'espectacle aquest del Covid, gràcies a que són uns dels que han trobat les primeres solucions.
Quan faci aquest tipus de classes, avisi'm que m'hi apuntaré, que sempre m'apassionen aquestes històries.
Sí, és interessant.
Sí, sí, sempre les trobo molt, molt interessants. M'encanten.
I és interessant per les empreses o els empresaris que ens escolten, també, que quan et diuen reinventa't, això no vol dir res. No vol dir res, reinventa't. Reinventa't vol dir tu tens un problema i l'has d'arreglar. Ha caigut un meteorit, va caure un meteorit digital que va disrupcionar el mercat analògic i aquests van haver de fer coses diferents. Però una de les coses que has de, que has de saber fer és intentar veure cap on va el món. Kodak va pensar que el món aniria, diguem, més o menys seguiria igual, simplement canviaríem els productes químics per tinta i la van cagar. Els que van saber veure cap on anava el món van saber fer els canvis necessaris per adaptar-se. No qualsevol reinvenció és bona, eh? Si tu et reinventes equivocadament, pringaràs. Per tant, és molt important saber intentar anticipar cap on va el món. Això que dèiem de la desglobalització, no? A veure, cap on era, quines indústries tornaran cap a Europa, quines seríem nosaltres capaços de traure, jo com a empresa, què és el que podria fer que ara estan fent els xinos, no? Si tu ets capaç de fer això, doncs tens una grandíssima oportunitat perquè ha caigut un meteorit i els que s'adaptin sobreviuran i els que no s'extingiran.
Professor, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
M'he pres, fins i tot he pres apunts al voltant de la història de Fujifilm i Kodak, realment interessant. El Xavier Salé Martín, catedràtic d'Economia i professor de la Universitat de Columbia. Que tingui una bona desescalada, professor.
Igualment, gràcies a tothom.
Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya. Node logístic del corredor del Mediterrani. Uneix Catalunya per ferrocarril amb Europa i amb el sud i l'interior de la península Ibèrica. Port de Tarragona, una porta oberta al món per a tot tipus de tràfics marítims i un espai d'oportunitats per a noves activitats logístiques. Més informació a porttarragona.cat.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.